Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Has pensat mai on busquem consell per ajudar-nos a criar avui en dia? Per algunes eren i són l'àvia, la plaça del barri o la veïna. Per a moltes, ara són les xarxes, els tutorials i els influencers. Ens hem tornat més informades o més desconnectades. La societat ens empeny cap a la creença individual, a creure que hem de poder amb tot i que hi ha una mica manera correcta de fer-ho. Però no a tot arreu és igual. En molts pobles, barris i comunitats, la creença encara és col·lectiva, sostinguda per les cures compartides, pel suport mutu i la proximitat. En canvi, sovint a les ciutats o en contextos més individualitzats, criar pot ser una experiència plena d'exigències, soledat i culpa. Com condicionen el territori, el temps i l'economia la manera com cuidem i ens deixem cuidar? Què podem aprendre d'aquests espais que encara resistents l'individualisme i mantenen viva la comunitat? En aquest espai i en aquest episodi parlem de comunitat, de desigualtats i de totes les formes possibles de criança. Perquè cap és perfecte, però totes poden ser més evitables si ho fem juntes. Jo sóc la Dora i avui m'acompanya de nou l'Arnau. Benvingut, company.
Moltes gràcies, Dora. Estic encantat d'estar aquí a la plaça un cop més. Primerament, com sempre comencem el podcast, volem presentar-vos el projecte des del qual realitzem aquest espai o des del qual oferim aquest espai. El projecte IWI és un servei que acompanya a persones, a cuidadors, infants i joves en tots aquells reptes i dificultats que puguin sortir en la criança, fent-ho a través d'una metodologia que es diu el Family Group Conference, que si voleu més informació ho podeu trobar a la nostra web o Instagram, i m'agradaria afegir que és un servei que és gratuït i universal. Avui tenim el plaer de comptar amb dues convidades que porten la seva experiència al tema del que parlarem, que com ha introduït la Dora, volem parlar de que en un món que es mou tan de pressa i que sembla que està constantment canviant, on podem trobar suport per a criar? Avui, com us deia, comptem amb dues persones. Ens acompanya la Naia Bautista i m'agradaria, sisplau, que ens expliquessis una mica sobre tu i que et presentessis.
Hola. Primer, gràcies per l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. I, bueno, com deia l'Arnau, jo sóc la Naia Bautista i la meva relació amb la criança, doncs, bueno, comença, jo crec, des que era un infant. Jo sempre deia que volia ser el que diem mestre. Ara m'agrada més dir que sóc acompanyant, i a dia d'avui sóc acompanyant de la infància. I, bueno, una mica a través del meu propi procés personal, quan vaig començar a fer un procés terapèutic, va ser quan vaig començar a qüestionar-me el sistema educatiu. Jo estava a l'escola, podem dir, no sé, tradicional, em costa posar-li un nom. I quan vaig començar a revisar la meva història de vida i vaig adonar-me de la importància que tenia tota la meva infància, era com que tot em començava a molestar, no m'agradaven moltes coses del sistema educatiu, és a dir, no ressonava, i a partir d'aquí vaig sentir que necessitava un canvi laboral i vaig començar a formar-me en educació viva, en teràpia gestal infantil i en pedagogia sistèmica, i a dia d'avui tinc el meu propi projecte, anomenat Criança en Tribu, i acompanyo a famílies que també es qüestionin com crien, i les acompanyo a fer-ho, doncs, d'una forma potser més respectuosa, menys autoritària, però sí que amb límits. Mm-hmm. I a més acompanyo a una escola viva també a dia d'avui.
Que bonic.
Així que, bueno, fins a dia d'avui aquest és el meu contacte amb la infància i amb la criança.
I, bueno, gràcies, Nayara. I tenim també amb nosaltres a la Judit Pla. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Què vols contar-nos de tu?
Doncs us explicaré una mica. Moltes gràcies, Dora, i moltes gràcies, Arnau. Gràcies per... Estic encantada d'estar aquí amb vosaltres. Faré una mica com la Nayara. Explicaré la meva trajectòria, si us sembla, i com he arribat a estar aquí avui en dia. Jo, quan vaig ser mare, ja era advocada de menors, especialitzada en infància. És el que he fet des de sempre, és la meva formació original. I també feia poc que havia fet la formació en mediació, com a mediadora familiar. És a dir, sabia que tot això de la família tenia molta importància en l'estil de criar. I va ser el moment que va néixer la meva filla que vaig començar a formar-me com a terapeuta familiar, principalment amb Laura Goodman, amb qui vaig estar quasi gairebé 10 anys formant-me, però també amb altres especialistes, amb neurociència, amb mindfulness. I fruit de tot això va néixer avui en dia la consultoria que tinc, que és l'art de maternar, en el que assessoro mares i pares a fer també podria dir una criança respectuosa, i si ho hagués de definir diria sobretot des de l'autoconeixement i des de la transformació personal dels pares, i continuo exercint com a advocada de menors. És una mica la meva trajectòria. És a dir, jo quan vaig començar a formar-me, em vaig començar a formar com a mare. En cap moment em vaig plantejar mai que assessoraria d'altres pares. I em va sorgir de manera natural, orgànica. Les mares de l'escola, de la meva filla, em deien, com ho fas? Ho fas diferent? Ens pots assessorar? I jo deia, però si jo sóc advocada. I va anar sorgint així aquest projecte, que avui en dia ja té més vida pròpia.
Que guai. Moltes gràcies a les dues.
A vosaltres.
Doncs, si us sembla bé, per iniciar la conversa, m'agradaria ara, al llarg del podcast, veureu que anirem introduint diferents temes, però el que més ens interessa és que vosaltres pugueu donar la vostra visió i pugueu mostrar la vostra experiència en aquests temes. Llavors, només per començar, volia introduir una paraula que avui en dia està en boca de tothom, que és conciliació. Per què la volíem introduir? Doncs, primerament, perquè volíem saber, des del vostre punt de vista, directament, avui en dia considereu que la conciliació familiar és possible o és més un mite? I com es pot maternar a l'hora que treballa? Quina de les dues us agradaria començar?
Comences tu, Nera? O...
Si vols començar.
Començo jo? Doncs gràcies, Arnau. Em sembla superinteressant. Crec que estaria bé que arribés un punt en el que no ens haguéssim de plantejar com conciliar. És a dir, que les mares i els pares tinguéssim tant suport de la societat que no hagués de ser una problemàtica com concilio el meu rol de mare i pare amb el meu desenvolupament professional o laboral. Aquest seria un objectiu que em sembla molt desitjable. Val. Aleshores, com conciliem? És que, des del meu punt de vista, hi ha les dones ens hem situat en el món professional des d'una vessant masculina, utilitzant les eines dels homes, i no hem sabut posar en valor suficientment el que és la maternitat. Maternar és tan important que requereix tots els nostres recursos emocionals, econòmics, psicològics, materials, i si aconseguim posar-ho en valor, crec que no serà tan necessari maternar, perquè si la societat és conscient de la tasca tan important que estem fent mares i pares, dotarà de serveis, de recursos, d'ajuts, hi haurà un espai i estarà valorada socialment, i aquest seria per mi un espai, un entorn desitjable en el que no fos tan necessari com concilio, no? Sinó que hi hagués un espai suficient perquè poguéssim criar els nostres fills i no haver d'aparcar les nostres carreres professionals o les nostres feines. Jo ho veig així.
Seguint una mica el que explicava la Judit, bueno, crec que som totes una mica víctimes del sistema, no? Que no honora la vida, perquè no honora les cures, no honora la presència, però que podem fer una revolució silenciosa i a poc, bueno, anem canviant coses mica en mica, queda molt camí, però crec que almenys ara hi podem posar-hi consciència, no? Podem veure-ho, cosa que potser abans no. Llavors, bueno, estem en camí mentre ho anem recordant, mentre anem parlant. Sí que jo a l'escola em trobo molt, no?, que hi ha molts infants que es queden, diguéssim, extraescolars, acollida de tardes, i no és per gust, és perquè les famílies treballen. I moltes vegades, després de l'extraescolar, ve l'àvia, ve l'avi, ve algun noi o alguna noia que els ajuden amb la criança, que no és el pare ni és la mare. Llavors, clar, per on comencem? Jo crec que és per nosaltres, no?, com deia la Judit abans quan es presentava. Comença per posar consciència en un mateix, no? Des d'un mateix, veure què puc fer jo, treballar-me personalment, confiant també en la nostra intuïció, que ara amb tanta informació que hi ha fora, potser estem com una mica perduts, no? En un moment de massa informació.
Sí, aquest és un tema que parlarem una mica més avançat al podcast, perquè és un temazo, el tema de la sobreinformació. I jo ara també em volia preguntar-vos per la part de la culpa. Mm. O sigui, com acompanyem a aquestes famílies, no?, en aquesta diatriba, aquesta problemàtica del tema de la conciliació i tal, que no hauria de ser, efectivament, no? I com les acompanyem sense culpabilitzar a persones que estan criant i com les acompanya activar la seva comunitat o activar les persones que estan al seu voltant, no?, per ajudar-les.
Comenci jo?
Com vulguis. Vale.
Doncs és un tema molt interessant perquè la culpa és terrible. Jo, des de la meva experiència, el fet de deixar un nadó a la llar d'infants genera moltíssima culpa i angoixa, eh? Les mares, però clar, és el que diem, el sistema de moment no reconeix la importància que té que el fill, com a mínim fins als 3, molt millor fins als 6 anys, es pugui quedar amb la mare. Hi hauria d'haver recursos, subvencions o no sé, amb la forma, hauríem de pensar entre tots quina és la millor manera, però segur que aquesta no és. I clar, realment hi ha un sentiment d'abandó, estem abandonant el fill, per molt que mentalment pensem que està socialitzant, però nosaltres com a mares a nivell profund sentim que el nostre infant ens necessita, el nostre fill o filla ens necessita, i això genera molta culpa. I també, per altra banda, jo també em trobo sovint que a mesura que anem fent un treball de creixement personal, sentim culpa les mares i pares envers aquella versió nostra que no tenia tanta consciència. I això també és algo que hem de perdonar, hem d'ajudar, d'aprendre'ns, d'ensenyar els pares a perdonar aquella versió nostra, doncs, que potser tenia els 3 fills petits i estava desbordat i pensava que s'acabava el món. I ara ja té els fills adolescents i s'adona doncs, que potser no va tenir prou paciència i això també genera força culpa.
Mm. Sí. Tu què penses, Mayara, el tema de la culpa?
Jo a vegades em pregunto si, a part de tot el que explica la Judit, que és una realitat, si sentiríem menys culpa si compartíssim més entre nosaltres el que ens passa. Com que sento que encara hi ha coses que ens segueixen passant a totes, però que potser no compartim. Però ens passen. Llavors, la culpa compartida potser és menys culpa, perquè és com, el que em passa a mi és que també et passa a tu. És que la soledat de la maternitat, no? Em parlen de la soledat. Llavors, si això està, què passaria si compartíssim el que ens passa? Potser seguiria estant la culpa, perquè no hauria de ser normal haver de deixar el teu infant als 4 mesos a una llar.
Totalment d'acord.
No hauria de ser així.
Sí.
No sé si parlant-ho, si compartíssim més, acabarien sorgint altres formes de cures.
Mm. Clar. Al final, també hem passat de models en què criàvem realment més en comunitat, en el sentit de que la criança era una part fonamental de la societat i d'entendre que hi havia d'haver uns espais per això, i ara mateix no tenim ja aquests espais per molts motius, podem parlar més endavant i així. Però precisament en aquesta segona part ens agradaria introduir més aquest tema de la comunitat i com ho veieu i com ha anat canviant, si us sembla bé. Llavors, si us sembla, ara passarem a introduir un àudio d'una persona de la nostra comunitat que parli sobre això i a partir d'aquí ens agradaria sentir les vostres impressions.
Perfecte.
Jo me n'adono que, tot i tenir a persones al meu voltant, no?, que conec que estan en un moment de criança, no?, com jo, no?, pares i mares i altres familiars, inclús tinguent a la meva mare, no?, que podria ser com una persona també de referència a qui consultar, quan busco informació sobre la criança, molt sovint recorreixo a el que és internet, no? Vull dir, a xarxes socials, per exemple, segueixo persones, no?, que tenen experiència o que tenen formació i que aconsellen, no?, o donen tips, no?, de com fer, no?, com fer de mama, no? I és veritat que és una eina a la que acostumo a consultar, potser tot i més, que a les persones que tinc a prop.
Bueno, gràcies per aquest àudio. I sí, volíem escoltar-vos. Què penseu d'aquest tema de on busquem i on trobem els referents en la criança?
A mi, escoltant l'àudio, em venia la paraula equilibri, com que sento que estem en un moment d'accés d'informació, però que alhora hi ha informació molt valuosa. Però sí que és veritat que entren altres temes, com la tecnologia, potser la fem servir més del que necessitem, i quan parlàvem abans de desenvolupament personal, potser també es tracta de posar consciència en això, no? En lloc de dedicar-li tant de temps a mirar reels a l'Instagram que m'informen de criança respectuosa o de, bueno, diguem-li com vulgueu, potser és també tornar a la presència, que està fora de la pantalla, i potser a la meva mare no li preguntaré sobre algun tema en concret, però en altres coses segur que si l'escolto té coses molt valuoses a portar-me, o la meva amiga, o la meva veïna, o el meu amic, o el meu germà. Però ens hem desconnectat d'això perquè crec que també hi ha molt de judici fora. I això ens fa molt de mal. Llavors és com, ostres, si li dic a la meva amiga això i em sento jutjada, doncs potser ja no ho explico. I crec que també hi ha molta por, això, a sentir-nos així.
Total.
Jo estic totalment d'acord amb el que dius, Nayara. I a més, potser quasi que afegiria que hi ha com un tabú en relació a la maternitat. A les mares i als pares se'ns suposa que ho hem de fer molt bé, i paral·lelament no se'ns donen ni espais, ni formació, ni recursos per ajudar-nos a fer-ho bé. Aleshores, és aquesta vergonya, a vegades, de veure que tens dificultats. Una de les coses que jo em trobo a la consultoria de l'art de maternar sovint és: però Judit, això és normal? Aquesta és una pregunta que em sorprèn moltíssim, perquè sempre dic, a veure, una família està configurada de diversos membres i cada persona és diferent. Per tant, què vol dir si això és normal? Hi ha molta por a que els nostres fills siguin diferents, i per això sovint no fem ús de la col·lectivitat. També hi ha una part de la maternitat que és silenciosa, que és, com deia la Nayara, és íntima, és personal. És quan tenim un nadó de 0 a 3 anys, aquelles nits que ens semblen terrorífiques i que en aquell moment no li pots explicar al teu nadó, no, és que jo sóc molt llesta perquè sóc advocada. No li importa els recursos que tu hagis pogut fer servir fins en aquell moment a la teva vida, no serveixen. El que serveix, com diu la Nayara, és la intuïció. Connectar-nos amb tot allò, de tot allò que veiem a les xarxes, què em pot funcionar a mi? I provar-ho per la meva família. Que tant, per exemple, que s'ha parlat del que en castellà es diu col·legio, del dormir junts. D'acord, com a idea, ens pot agradar. Provem-ho. A nosaltres ens funciona posar el nostre nadó enmig de la parella? No ho sé. Cada família ha de trobar la seva manera. I també m'agradaria afegir que en el tema de la criança respectuosa s'ha fet com una rigidesa, és a dir, si no fas determinats paràmetres no ets respectuós. I a mi això em sembla que és anar en contra del concepte de respecte. És a dir, què és la criança respectuosa? Doncs allò que per cada família li funcioni. Aleshores, hem de tenir present que a les xarxes el que ens donen és informació. I un excés d'informació ens pot paralitzar. A més, des del meu punt de vista, també les xarxes produeixen un efecte que és... Sempre tenim la sensació que tot és millor, que tothom ensenya el millor de la seva vida, de la seva família. I també ens pot produir com un efecte complexant, no? De dir, tothom és feliç menys la nostra família. No, totes les famílies tenen dificultats i tothom ha d'anar trobant el seu camí i el seu estil. I l'important és saber, d'acord, això, aquesta informació, com la filtrem i com l'adaptem, o veiem si l'adaptem, a la nostra situació familiar en aquest moment, a veure si ens funciona o no.
Sí, totalment. També pensava ara que, bueno, una de les preguntes que teníem era al voltant del que parlàveu ara, de per què confiem més, no?, en persones que pot ser, pues, influencers o persones que tenen un munt de seguidors, no?, però no hi ha un vincle, no?, íntim amb aquesta persona. En canvi, amb amigues, família, el que sigui, ens costa més per al tema del judici, probablement, que parlàveu. I no sé si hi ha algun altre element que potser influeix a l'hora de tenir més vincle o tenir més, bueno, no sé, així a mà, el tema d'informar-se a través d'aquestes persones, no? No sé si el tema de la presència en xarxes, de com influeix això... no sé, també què heu vist amb les persones que acompanyeu amb aquest tema?
Doncs és que estàvem veient qui començava. A veure, sí que és difícil. El que vull dir és, quan hi ha una situació que ens preocupa, no sé, per exemple, alguna mare o algun pare que consideri que el seu fill doncs, encara necessita bolquers, una mica més enllà de l'edat que es considera normal, posant evidentment entre cometes, no? És molt més senzill agafar i mirar les xarxes socials que intentar fer un exercici profund i sincer de vulnerabilitat, de fragilitat, quedar amb una amiga o demanar un assessorament comporta, d'alguna manera, mostrar doncs això, les nostres dificultats, les nostres preocupacions, i no tenim molta experiència com a societat de fer això. La fragilitat encara es valora com no en saps prou. En canvi, des de la meva experiència, i en aquest cas parlo tant professional com personal, les persones que millor maternen són aquelles que són valentes o que són valentes. Que, què vol dir ser valent? Ser capaç de mirar les teves dificultats i convertir aquell punt feble que tenies com a família en un punt fort. Aquella dificultat la podem transformar i la podem convertir, no sé, doncs que aquell nen no només no tingui, per exemple, pors nocturnes, sinó que sigui molt més feliç. Hauríem de, em sembla a mi, com a societat, fer això, tenir un costum de mostrar la nostra vulnerabilitat, si més no, en el nostre àmbit íntim, cosa que amb la maternitat no fem, encara.
Ressono molt amb el que has dit, Judit, i també sento que, com deia abans, que estem amb l'accés i també amb la immediatesa, com que volem tot ja. A vegades, després d'alguna sessió de criança, em deien, és que jo vull com tres coses, tres tips que m'ho canvin, tres tips, tres consells, i era com, ja, és que no existeix, no hi ha, és que si la criança fos així ho faríem totes superbé, però també és com dir-ho, la criança també ens transforma, com dèiem abans, no? I és un procés d'aprenentatge, un procés de vida, per tant, no hi ha una única resposta, no tot és per tothom, igual que la Judit abans explicava, hem de provar, hem d'escoltar-nos. I sento que també va molt de la mà amb això, que ara estem molt en l'accés i en què volem tot ràpid. I és més fàcil agafar l'Instagram, mirar un reel, ah, vale, això, ja ho tinc, doncs ho aplico. I no funciona. No sempre, almenys.
Sí.
Clar, en aquest sentit, ja hem entrat com de ple com en el tercer bloc, no?, que nosaltres plantejàvem, que era un tema així en relació a les xarxes, no? La presència aquesta de xarxes, tota la informació que tenim a les xarxes, fins a quin punt ens ajuda o fins a quin punt ens dificulta la criança, no? Dóna la sensació que abans la criança era les normes que tenien a cada casa i en la comunitat amb la que tinguessin certa proximitat, i en allà estava. Ho feies bé o malament, però en relació a uns criteris molt més reduïts, si volem. I ara tenim un accés tan gran a tanta quantitat d'informació sense uns referents tampoc molt clars, perquè al final el que trobes a les xarxes, doncs, tens gent superinformada i gent que te pot aportar molt i gent que parla des d'uns criteris que potser no són exactament els que em podrien encaixar. I des d'aquí us volia plantejar aquesta pregunta, que ja l'heu anat apuntant, és: creieu que ara realment la criança, amb tota la informació que teniu, és més senzilla o aquesta saturació ho ha complexat?
Jo crec que ara estem en un moment de canvi, o vull creure que estem en un moment de canvi, per tant, potser una mica complexa perquè hi ha tanta informació que... torno a repetir el mateix, ens desconnectem i no sabem ben bé cap on tirar, perquè rebo informació, però quan la informació no està matitzada, em va bé explicar-ho amb un exemple. Venim d'una educació que és bastant autoritària, no? Llavors, com a humana, sento que a vegades necessitem passar-nos a l'extrem. Però quin extrem? Potser estem ara a l'extrem, i és la sobreprotecció. I això és igual de negligent que una criança autoritària, perquè tampoc cuida els infants. Llavors, hem d'anar a poc buscant l'equilibri, tornant al centre, i sento que, bueno, que estem en camí.
Estic totalment d'acord amb el que diu la Nayara. De fet, una de les feines que potser més he fet en els darrers anys és explicar la sobreprotecció és una altra cara de la moneda de l'abús. Un exemple real és que els meus pares tenien un restaurant i aleshores, quan jo vaig créixer, estava sempre sol, inclòs els caps de setmana. Per això el meu fill, que ja té 19 o 20 anys, no l'he deixat mai sol. és l'altra cara de la moneda, de l'abús, l'abús emocional. És el mateix tipus d'abús. Què passa? Que un nen o una nena sobreprotegits no tenen trajectòria vital, no tenen experiència, no tenen maduresa. Aleshores, a vegades hi ha retards per manca de maduresa, no d'intel·ligència cognitiva, sinó un retard emocional. Nois de 19-20 anys que funcionen a nivell de maduresa com un nen de 7. Això és fruit de la sobreprotecció. Aleshores, reprenent el tema de les xarxes socials, com deia la Nayara, ens donen informació i des del meu punt de vista hi ha una confusió entre estar informat i maternar bé. No té res a veure. Jo puc saber, no sé, com muntar un coet o com ho ha fet el Yuri Gagarin per anar a la Lluna, però no, això no em converteix en astronauta. Per tant, és important que tinguem present que la maternitat té a veure amb nosaltres. És a dir, qui sóc jo? Què és per mi estimar? Com estimo jo? De quin tipus de família provinc jo? Quins són els meus valors? Quins són els valors de la família de la que jo provenia? Alguns els voldré mantenir, d'altres no. Des d'aquí, coneixent-nos, parlo de mi, parlo en singular, però evidentment quan hi ha parella, doncs qui som nosaltres, no? Quins valors transmet la nostra família? Sóc una persona que té un nivell d'estrès posttraumàtic tan impressionant per la meva infantesa que no em puc ni aturar 2 minuts a jugar amb els meus fills? Això és important que ho sapiguem, perquè després, si no, vindrà a l'escola i dirà: és que aquest nen és hiperreactiu, és hiperkinètic, no pot estar mai quiet. Però hem d'anar a l'arrel. Per tant, les xarxes socials ens ajuden, però també estic d'acord amb la Nayara que ens poden saturar i ens poden paralitzar. I sobretot ens poden fer creure que estem maternant adequadament quan potser senzillament ens desconeixem. Per tant, és molt difícil que puguem tenir bona cura dels nostres fills si no sabem d'entrada ni qui som realment.
Puc afegir una cosa? Com deia la Judit, és que crec que la criança també ha de passar pel cos. És a dir, per molt que tinguem molta informació, si jo no tinc integrada aquesta informació, si jo no sé posar límits als altres de forma respectuosa, cuidant-los, tot i que posi el límit, si jo no puc comunicar amb respecte, no puc viure una vida tranquil·la, com li puc explicar als meus fills, filles o als infants que acompanyo que posin límits de forma respectuosa? O...
Sí. No, total.
Puc afegir una cosa?
Sí.
Si jo encara estic en el meu rol de fill, com a mare adulta, que puc tenir 45 anys, intentant buscar l'aprovació i la complaença dels meus propis pares, tota l'energia que jo destino a intentar prendre les decisions que la mare o el pare voldrien, fins i tot a vegades quan ja estan morts, és energia que no tinc ni per conèixer-me a mi mateixa, ni per tenir cura de mi mateixa, ni per cuidar dels meus fills.
I pel que fa a la sobreprotecció que parlàvem, no sé què ens imaginem pel terme sobreprotecció, però a vegades no és una cosa tan abstracta. És a dir, que són coses molt petites en el dia a dia, com ara, si el teu infant té un conflicte a l'escola, doncs en lloc de venir el pare o la mare a explicar a l'acompanyant ha passat això, està remogut, remoguda... És com, mira, amb el pare o la mare sempre convidem a l'escola que vinguin amb tu i que ens ho expliquin a l'acompanyant, que vegin també que hi ha aquest vincle entre família i escola i que agafi la força de comunicar una cosa que pot comunicar. Potser amb ajuda, potser diem paraules que li puguin servir per repetir-les segons on estigui l'infant. Però tot el que puguin fer per elles mateixes no ho hem de fer nosaltres, perquè així estem sobreprotegint, estem deixant que s'exposin al món i que agafin el seu poder, perquè els infants tenen poder i depèn de nosaltres fer-los veure i donar-los la força.
Totalment d'acord amb el que dius, Nayara. I també, per exemple, el que diria, per poder comprendre un tip importantíssim, la base de la sobreprotecció, ens pot ajudar a entendre que és la vida dels nostres fills. No és la rèplica de la nostra vida. No perquè jo volia ser ballarina, la meva filla ha de ser ballarina per acomplir els meus somnis no complerts o compensar les meves frustracions. No, és la seva vida. Per tant, si tenim clar que és la seva vida, ens adreçarem amb ells i els demanarem la seva opinió molt, molt més sovint.
Doncs a mi m'agradaria una mica per terminar i perquè em sembla superinteressant tenir-vos aquí avui, perquè vosaltres també teniu presència a redes, no? A xarxes, i sou acompanyants. I no sé, em semblaria com interessant donar com un consell a la gent que ens escolta de com rebre, o des de vosaltres que sou, bueno, sí, sou creadores de contingut i d'aquest tipus de contingut, com us agradaria que la gent ho rebre? O sigui, com persona que està criant i que ve informació a xarxes, la vostra, per exemple, qual és la manera més, no sé, pues saludable o, sí, menys culpabilitzadora també, de rebre els vostres consells o la vostra informació, no?
Doncs a mi em sembla una manera desitjable de treballar amb les xarxes trobar una o dues persones que ens agradin, que ens agradi l'estil. Això seria com posar el GPS al nostre cotxe, no? A qui m'agrada l'estil? M'agradaria arribar a ser aquest tipus de mare o de pare perquè ressona amb mi i amb els meus valors. I a partir d'aquí fer un exercici d'honestedat d'acord, on sóc jo avui respecte a aquest camí que vull emprendre? I si veiem, sobretot, que hi ha, per mi, indicadors, un patiment en els nostres fills, demanar ajuda professional, en aquest professional que ens resulta inspirador o en d'altres, però fer aquest exercici d'honestedat. I a partir d'aquí no entrar en la saturació. Si ja tenim una o dues persones, ja sabem allà on volem arribar. Per tant, posem-nos a caminar.
Totalment d'acord amb la Judit. I em ve també com que sovint posem el focus en l'infant, en què li està passant a l'infant, i ens preocupa molt què li passa a l'infant, però que la manera d'acompanyar l'infant sovint ve amb nosaltres, ve amb les adultes referents. I igual, sempre ho penso, no? Igual que anem al gimnàs o que ens agrada alimentar-nos bé, que ens agrada nutrir-nos en molts nivells, deixar-nos ajudar també és una forma de nutrir-nos i no sempre hem de posar el focus amb el nen o nena, a vegades sí, però sovint comença amb nosaltres, no? I també em ve dir com que, bueno, no sé si a través de les xarxes, però que, com deia a l'inici, una manera potser de no culpabilitzar-nos tant és buscar en comunitat. Jo no tinc la pròpia experiència envers la maternitat de buscar comunitat, però tinc moltes amigues mares que la millor experiència que han tingut és buscar comunitat, buscar dones, mares, que estan passant pel mateix, no? I compartir la realitat del dia a dia, veure que el que em passa a mi et passa a tu, i sento que això pot ser molt sanador.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Inclús amb persones ja àvies, no?, que ja han criat i segurament tenen el temps més disponible, que no?, que les que estem encara, doncs, amb rols professionals i així, envoltar-nos d'una xarxa de mares tant que estiguin criant com nosaltres, com de dones més grans que ens puguin ajudar i acompanyar. Totalment d'acord.
I acompanyar-nos també entre nosaltres, entre dones, sense el judici. De saber que cada mare ho està fent de la millor forma que sap, de la millor forma que pot, i que totes estem en procés constant d'aprenentatge, no? I que estem per això, per acompanyar-nos.
I tant, una vegada una mare que estava embarassada em va dir, però digue'm alguna cosa. I li vaig dir, sé una cosa del cert. I va dir, què? Dic, que t'equivocaràs. Com en tots els rols importants de la vida, no? Com en una relació de parella, tot allò que depèn del nostre amor, t'equivocaràs. I l'error forma part del procés.
Quan estava fent la formació de teràpia gestal infantil, va dir la formadora, no eres perfecta i nunca lo vas a ser. I pensava, uau, que alliberador, clar que sí.
Sí. No, superimportant això. Pues moltíssimes gràcies. Ens agradaria que preu aquest espai final, no?, per dir o compartir el que sigui dels vostres projectes o una frase en la que voleu com... Sí, tancar l'espai en relació a la temàtica d'avui o en qualsevol cosa envers la criança que esteu fent.
Doncs a mi la frase que m'ha vingut quan parlava la Nayara i que m'agradaria fer per tancar és que tinguem tots clar que els nostres fills són el nostre mirall. Com dèiem, no? Quan hi ha un patiment dels nostres fills és que estan projectant alguna cosa de la nostra família que hem de revisar nosaltres com a pares i mares. És una responsabilitat nostra. I aquesta seria el meu tancament.
Sí, m'agradaria com tornar a recordar que el veritable canvi està en nosaltres, no en el sistema. I que, bueno, que amb aquesta revolució silenciosa d'amor, de consciència, de presència, doncs que confio que a poc seguiran canviant coses i millorant. Sí. Així que depèn de nosaltres, no?, de seguir parlant d'això, de donar veu.
Total.
Doncs, de nou, moltíssimes gràcies per estar aquí. Sé que és un tema... Han sortit coses interessantíssimes. Segurament es donaria per un altre podcast i per molts més. Però agrair-vos de nou la vostra presència, com heu dit al final, aquí, i explicant aquestes coses i donant veu a aquests temes. Nosaltres, només per tancar, dir-vos a les persones que ens heu acompanyat avui en el podcast moltes gràcies per estar aquí un dia més.
A vosaltres.
Un plaer.
I si alguna cosa dels nostres oients us ha ressonat del podcast d'avui, recordeu que ens podeu contactar a través de xarxes, al telèfon i també amb les convidades d'avui en els diferents serveis que tenen. Moltíssimes gràcies.
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 Molt bé.